Són les 10. Bona nit. Primer dia de campanya. Últim del Catalunya Nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
El PSOE evita qualsevol referència a la taula de diàleg, al seu programa electoral. Des d'Esquerra, en canvi, posen en valor els fruits aconseguits per la taula de diàleg, precisament, i aposten per tornar-ho a fer. I Junts, en canvi, titlla de fracàs el balanç d'aquesta via negociadora practicada pels republicans. I aquí som, primer dia de campanya. I ara farem repàs de tot el que han dit els nostres representants o aquells que aspiren a ser representants de tots aquells que vulguin votar en aquestes eleccions. El PSOE obvia la taula de diàleg amb Catalunya, com dèiem, al programa electoral, i dona el conflicte polític per encarrilat. Pedro Sánchez aparca aquesta carpeta i es rearma cap a l'esquerra per buscar el cos a cos amb el Partit Popular i amb l'ultradreta de Vox. Preveu que el transport públic sigui gratuït fins als 24 anys, una de les propostes o de les promeses, i que tampoc s'hagin de pagar els estudis universitaris, i un FP superior per a aquells que aprovin a la primera. Madrid, Albert Prat.
Pedro Sánchez prioritza l'agenda social i no fa cap proposta concreta sobre la relació amb Catalunya. En les gairebé 300 pàgines de programa no hi apareix cap referència a la taula de diàleg que els socialistes van pactar amb Esquerra a l'inici d'aquesta legislatura. El document aposta per avançar en la cohesió territorial per garantir la convivència entre tots els espanyols, i Sánchez té clar qui ha de liderar aquesta etapa a casa nostra.
Algunos añoran la Catalunya de Puigdemont i a mi m'encanta la Catalunya de Salvador Illa.
Catalunya està marcant l'inici de la campanya i no per voluntat dels candidats. En una entrevista al Periódico, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat a entendre que estaria disposat a mantenir la taula de diàleg. I a primera hora, durant un esmorzar informatiu, s'ha mostrat així de prudent, tenint en compte que els populars sempre han carregat contra aquesta negociació.
Todo aquello que afecte a todos se tiene que tratar entre todos. Y todo aquello que afecta bilateralmente a la administración de una comunidad autónoma y a la administración central se puede tratar bilateralmente, pero esa es la regla básica.
Hores després, el partit ha rectificat i ha deixat clar que si Feijóo arriba a la Moncloa, desactivarà la taula de diàleg.
Justament el PSC, des del PSC, han retret al candidat popular no tenir projecte per Catalunya. Barcelona, Aida Clemente.
El PSC alerta que el PP no pot governar Espanya perquè no entén Catalunya. En un acte a Santa Coloma de Gramenet, els socialistes han acusat els populars de comprar el programa de Vox que els dicta, diuen, el que han de fer amb Catalunya. La candidata socialista, Meritxell Batet, diu que Feijóo no sap què fer amb la taula de diàleg perquè no té cap proposta pels catalans.
En Feijóo proposa i s'autocorregeix, diu i es desdiu. Feijóo no sap el que vol ni per Espanya i no sap el que vol per Catalunya. Per això Feijóo no pot governar Espanya, perquè no entén Catalunya i no es pot governar Espanya sense entendre Catalunya.
Batet ha estat acompanyada de Salvador Illa, que ha dit en referència als partits independentistes que no és temps de bloquejar, sinó de plantar-se davant la dreta.
Des d'Esquerra, en canvi, posen en valor els fruits aconseguits per la taula de diàleg i aposten per tornar-ho a fer una altra vegada quan calgui. Oriol Pujador.
En un acte a Palamós, la número 2 de la llista republicana al Congrés, Teresa Jordà, ha assegurat que gràcies al que ha aconseguit Esquerra en aquesta legislatura, l'independentisme té més a prop tornar-ho a fer.
El que passa encara dia d'avui a Catalunya amb l'Estat és un conflicte polític. I Esquerra Republicana va aconseguir que l'Estat espanyol reconegués que tenim un conflicte polític. Un conflicte polític que volem resoldre. Hem reformat el Codi Penal. Tot això ens ajuda a estar en millors condicions per quan ho tornem a fer. Perquè fe de Déu que ho tornarem a fer.
El president aragonès ha fet una crida a frenar la dreta espanyola i s'ha referit a la proposta de diàleg plantejada per Feijóo i que s'ha acabat rectificant.
Fins i tot Feijóo deia que potser podria intentar el diàleg amb Catalunya, però escolti'm, l'esperit de Vox i neofranquista que hi ha dins del PP ja li ha dit que l'ha corregit, que de diàleg amb Catalunya ni aigua.
Aragonès ha reunit avui al Palau Robert els membres del seu executiu i els ha demanat que es preparin per defensar drets civils i polítics davant d'un possible govern de PP i Vox.
Junts carrega les crítiques en campanya contra Esquerra Republicana. La cap de llista al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit que el 23J no va de salvar les dretes o les esquerres espanyoles perquè assegura que socialistes i populars, tots dos, han maltractat per igual Catalunya. I ha titllat de fracàs el balanç de la via negociadora practicada pels republicans.
Res, però, s'haurà de fer com s'ha fet fins ara. Perquè el resultat, com anem repetint cada dia, és absolutament desastrós. Ni recursos, ni competències, ni progrés, ni millores, ni oportunitats, ni cap respecte cap a Catalunya. L'estratègia d'Esquerra ha estat un fracàs. I no és que ho digui jo, és que ho diuen els números i els fets.
També la CUP ha carregat contra aquesta estratègia d'Esquerra. Lleida, Roger Segura.
Els anticapitalistes consideren que la taula de diàleg és una pèrdua de temps i que ha estat un dels motius de la desmobilització de l'independentisme i de la pèrdua de suports a les urnes. Per això, el cap de llista de la CUP per Barcelona, Albert Botran, defensa un canvi d'estratègia.
La taula de diàleg ha estat una estratègia de desmobilització, de desorientació i ni tan sols se la creu la part espanyola. Avui sabíem que el PSOE no ho portarà al programa. Per tant, el que cal és tornar a l'esquema amb el qual vam fer el referèndum de l'1 d'octubre, afirmar la pròpia sobirania i fer-la valdre, governi qui governi l'estat espanyol.
En un acte polític a Lleida, la CUP ha tornat a acusar els socialistes de ser uns negacionistes climàtics per imposar a Catalunya, diuen, projectes com la B40, el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport. Els cupaires reclamen aigua per a la pagesia i no per al turisme, invertir en trens i no en grans infraestructures.
Pel que fa pròpiament propostes de campanya, en Comú Podem s'erigeix com la garantia que el PSOE no allargarà l'edat de jubilació fins als 70 anys, asseguren. Els comuns reclamaran també tenir el Ministeri de Foment si reediten el govern amb els socialistes. La seva candidata per Barcelona, Aina Vidal, ha defensat que seria la manera de millorar el servei de Rodalies. Estel Batet.
Per Aina Vidal, el govern espanyol ha de deixar de prioritzar l'AVE i el govern català ha de deixar estar l'ampliació de l'aeroport del Prat o el quart cinturó. Ella té, entre cella i cella, Rodalies, perquè és el servei que més gent utilitza. Ha lamentat que una ministra catalana, en referència a la socialista Raquel Sánchez, actual titular de Transports, l'hagi deixat de banda.
Volem el Ministeri de Foment, entre altres coses, doncs perquè entenem que el que s'ha fet aquests últims 4 anys no és suficient i creiem que hi ha d'haver-hi una veu des de Catalunya que defensi les autèntiques Rodalies. Vol dir, per exemple, desenvolupar les Rodalies en parts del territori on a dia d'avui ni existeixen, que és, per exemple, Lleida. Vol dir també posar una xarxa de busos doncs, que connectin les capitals de comarca.
També voldrien recuperar el projecte ferroviari de la línia orbital entre el Maresme i el Vallès. A més de Foment, els comuns també voldrien gestionar la cartera de treball i afers socials i la d'habitatge.
El PDeCAT, mentrestant, vol el concert econòmic basc per Catalunya. Martí Ferrero.
El PDeCAT reclama un pacte fiscal a la basca per Catalunya, equivalent al concert econòmic d'Euskadi. Els postconvergents consideren insostenible que es cronifiqui el dèficit fiscal català i demanen tenir representació a Madrid per anar-hi a fer política. El cap de llista al Congrés, Roger Montañola, s'ha mostrat disposat a negociar tant amb el PSOE com amb el Partit Popular.
I realment, quan veiem el PNB i la seva capacitat de negociació, sentim una certa enveja com a ciutadans de Catalunya, perquè més entenem que un bon pacte fiscal beneficia el conjunt dels catalans, independentment de la seva ideologia, independentment del seu vot.
El candidat del PDeCAT reconeix la dificultat d'obtenir el concert per Catalunya, però adverteix que és un objectiu més realista que no pas l'horitzó de la independència. I apunta a Junts, a qui acusa de no haver fet política a Madrid i de voler ignorar l'espai que representa el Partit Demòcrata.
El partit d'extrema dreta, Vox, promet derogar la llei de l'avortament, la de l'eutanàsia també, si és que arriba el govern espanyol, Marc Vidal.
El programa electoral de Vox vol derogar la llei de l'avortament, que està vigent a Espanya des de l'any 1985 i compta amb un ampli suport social, segons l'última enquesta del CIS que ho va preguntar. Pel que fa a Catalunya, el partit d'extrema dreta proposa reintroduir el delicte de sedició i el de referèndum il·legal. L'eurodiputat Jorge Buixadé retreu amb duresa a Pedro Sánchez els indults als líders independentistes i l'acostament a Carles Puigdemont.
No es noticia eso de que alguien del PSOE se pudo acercar a él a ofrecerle un indulto, pero si es que indultaba el resto. Eso no es noticia. ¿Les llama usted la atención? Si están en la calle. Es uno de los mayores escarnios de esta legislatura. Eso es lo más grave.
Vox vol buidar de competències les autonomies, ara que governen algunes d'elles ja no parla de suprimir-les, però això sí, les vol deixar sense educació, salut i sense cossos policials propis.
No Doncs bé, hi ha campanya, sí, i després hi ha un munt de coses. En destacarem un parell o tres, com a molt, ara mateix, abans d'arribar a dos quarts. La primera ens arriba des dels Estats Units, de fet, n'hi ha un parell que arriben des d'allà, on aproven, on han aprovat el primer medicament per alentir la progressió de l'Alzheimer. És la investigació que s'ha fet, en la que hi ha hagut participació catalana i que ara permet esperar que en els pròxims mesos l'aprovi també l'Agència Europea de Medicaments.
El nou medicament té el nom comercial de Leqembi. Ha frenat la progressió de l'Alzheimer en un 27% dels pacients que aconsegueixen guanyar uns 4 mesos si el prenen durant més d'un any i mig.
A l'estudi han participat uns 1.800 pacients i l'AC Alzheimer Center de Barcelona ha aportat el 20% d'aquests malalts. Tant els investigadors de l'estudi com els altres professionals amb els que hem parlat destaquen que som davant d'un avenç molt important.
Mercè Boada, directora mèdica de l'AC Alzheimer Center Barcelona.
Un important avenç en molt temps.
L'últim tractament d'Alzheimer que teníem, que és el que donem, doncs és del 2003, 20 anys per arribar aquí. Si avui en 20 anys tenim una cosa com la que tenim, podem estar contents, podem tirar focs d'artifici.
Es guanya temps.
No és tan sols donar vida i confort, sinó és donar vida a la ciència, a la investigació, per poder millorar el que ens ofereix aquest fàrmac. És guanyar temps.
Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall.
És un canvi d'era.
I els hospitals de Barcelona, que és una de les ciutats del món on més i més bona recerca es fa en Alzheimer, estem tots realment entusiasmats. Aquest medicament ens canvia l'era. Tots els medicaments anteriors eren medicaments sintomàtics. I ara tenim un medicament que per primera vegada modifica el curs de la malaltia.
L'altra notícia que dèiem que ens arribava des dels Estats Units, encara que fa referència o tindrà implicació en un conflicte que és el continent europeu entre Ucraïna i Rússia, que podríem dir perfectament que avui entra en una nova dimensió.
We would be carefully selecting rounds with lower dud rates. I would note that the Russians
have... El Pentàgon justificant l'enviament a Ucraïna de bombes de dispersió.
Les bombes de dispersió exploten a l'aire i alliberen dotzenes de municions més petites en àmplies zones de territori. La seva poca fiabilitat fa que sovint no explotin fins molt temps després de ser llançades. L'últim estudi al respecte del Pentàgon reconeix que almenys 4 de les 72 submunicions de cada càrrega queden per explotar durant anys en una àrea equivalent a uns 5 camps de futbol.
Això, aquesta munició, està prohibida a la majoria del món per una convenció internacional que escolta també ONGs com Human Rights Watch, que qualifiquen aquestes armes d'inhumanes i indiscriminades pel gran cost humà que tenen sobre la població civil. Però els Estats Units i Rússia sembla que en fan un cas com un cabàs. Washington, Francesc Garriga, molt bona nit.
Hola, bona nit.
I dèiem, la Casa Blanca justifica aquesta escalada, utilitzar això, com?
Doncs per les necessitats d'Ucraïna. Diuen que s'hi havien resistit fins ara, però que han acabat per cedir. Assegura la Casa Blanca que ho fan a contracor, però també convençuts que els pros superen els contres. Ho verbalitzava així l'assessor de Seguretat Nacional, Jake Sullivan.
Reconeixem que les bombes de dispersió generen un risc de danys a civils per les municions sense explotar. Per això hem ajornat la decisió tant com hem pogut. Però també hi ha un enorme risc de danys a civils si les tropes i tancs russos superen les posicions ucraïneses i prenen més territori i subjuguen més civils ucraïnesos perquè Ucraïna no té prou artilleria. Això és intolerable per nosaltres. That is intolerable
to us. Aquestes bombes de dispersió, com deies, estan prohibides a molts països, però assegura Sullivan que els aliats dels Estats Units, tot i haver firmat protocols que les prohibeixen, els han donat el vistiplau a entregar-les perquè entenen aquesta necessitat. A més, ha volgut puntualitzar que el risc de danys civils d'aquestes bombes és menor que les que fa servir Rússia. Asseguren que el percentatge d'errada és més baix. Generalment, la taxa d'error és del 7%. Diuen que aquestes que lliuraran baixen fins al 2,75%. Però no han explicat ni com, ni quan, ni on s'han fet aquestes comprovacions.
Clar, i a més allò de l'altre mes, no sé si funciona en un conflicte bèl·lic on hi ha víctimes mortals. Per cert, Biden ha hagut de fer una cosa molt particular, una espècie de dribbling legal, per implementar aquesta mesura, eh?
Una mica, perquè la legislació nord-americana no permet fer servir aquest armament, no permet fabricar-lo, a menys que la taxa d'error sigui per sota de l'1%. i aquí ens estan parlant del 2,75%, per tant, estem per sobre. Però esquivarà aquestes limitacions legals fent ús d'una remota provisió d'una llei d'assistència estrangera que diu textualment que el president pot saltar-se les normes si ho considera de vital importància per la seguretat del país. El problema d'aquestes bombes de dispersió és aquesta taxa d'error. L'error és que no exploten, en ser llançades i que queden perdudes, com escoltàvem abans, als camps de batalla. Si un civil se les troba per casualitat, exploten llavors, i el dany que causen és molt superior a d'altres tipus d'explosius. Segons els Estats Units, Ucraïna s'ha compromès a desminar les zones de conflicte per minimitzar aquests riscos.
Francesc, una vegada més, un luxe poder parlar amb tu. Una abraçada.
Gràcies, i gràcies per tots aquests anys. Bona nit.
Moltes gràcies. Bé, si no estàveu prou, diguem-ne, preocupats, ara us ajudarem a estar-ne una mica més. Perquè part de la comunitat científica alerta que aquest any el fenomen del Niño pot ser de gran magnitud i provocar alteracions del clima a molts punts del planeta. El Niño és una anomalia meteorològica que s'origina per l'escalfament de l'aigua del Pacífic davant de les costes del Perú i que pot tenir, malgrat que sembli que només passa allà, pot tenir repercussions a nivell planetari en funció de com afecti els corrents marins. És un fenomen que no té una periodicitat fixa i, segons la seva magnitud, pot tenir conseqüències climàtiques moderades i localitzades o devastadores i globals. I per parlar d'això, hem volgut adreçar el nostre interès a parlar amb aquell que en sap més de tots, que és un igualadí, per cert, llicenciat en Ciències Físiques, que viu al Perú des del 1974, que treballa a la Universitat de Piura, al nord d'aquest país andí, i que s'ha convertit, com dèiem, en un dels grans experts mundials del Niño. Es diu Antoni Mabres. Senyor Mabres, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Escolti'm.
Aquí al Perú encara és el dematí, però bona nit, bona tarda.
Sí,
bona
aquí tarda. El canvi horari és notat una mica. Hi ha una certa distància, però no sé si, malgrat la distància, allò que vostè estudia tant ens acabarà afectant aquí. Estic referint-me a un nen, el Niño, que no sé si aquest any és més entremaliat que altres vegades.
Bueno, sembla que sí, sembla que pot vindre un nen dels que són forts i que tenen molts impactes a moltes parts, a tot arreu del món, o a molts llocs del món, no? Però encara no s'ha confirmat, però pot ser que ho sigui. El Niño, se'n diu, el nen, quan es presenta, es pot presentar en diferents intensitats, es presenta cada cert temps, no té una periodicitat, de vegades passen 5 anys, de vegades passen 7, un mes, i quan és moderat, els efectes són, diríem, moderats, són pocs, són principalment a la costa peruana, que és on es forma una aigua calenta i hi ha pluges, que habitualment és molt seca, però algunes vegades són episodis molt, molt intensos, són nens molt entremaliats i fan unes grans inundacions a la costa peruana i també tenen efectes diversos per tot arreu. El Pacífic és molt gran i quan el Pacífic s'altera molt, com passa quan hi ha un d'aquests episodis, els seus efectes s'ha demostrat que són molt diversos i molt amplis.
Aquests efectes del Niño són tan grans com perquè els noti algú d'Igualada, que és d'on és vostè, o de qualsevol lloc de Catalunya? Pot arribar fins aquí?
S'ha comprovat que hi ha efectes molt, molt coincidents per tot arreu del món. Sí, la comunitat científica informa constantment de que s'espera una pujada de la temperatura global, que és un promedi de la temperatura de tot el món, coincidint amb l'episodi del Niño, i s'esperen en alguns llocs sequies fortes, en altres llocs potser al revés, pluges molt fortes, com passa al nostre lloc, no?, al Perú, i possiblement a alguns llocs més fred o més calor, no? Això és els efectes locals del Niño de cada lloc són diferents. La idea és que sí ens hi afectarà si tenim un episodi del nen extraordinari o molt fort, com podria passar, però no està demostrat que passarà. Això és el que jo també volia deixar clar.
Sí.
Encara està començant el fenomen del Niño. Està començant i no es pot saber amb seguretat si la seva evolució farà que sigui un fenomen molt gran o sigui un fenomen moderat o dèbil, i en aquest cas els efectes llunyans serien molt petits.
No sé si en la qüestió del Niño hi ha un paper de l'activitat humana, o ell s'entremalieja ell sol i no és per efecte nostre i no podem ni provocar més ni provocar menys. Com és això?
Bueno, aquesta és una qüestió oberta, no segura, no definida per la comunitat científica, no? Sembla que hi ha una freqüència i una intensitat d'aquest fenomen més intens actualment que fa uns quants segles. I, per tant, hi ha la hipòtesi que, efectivament, el canvi climàtic global també està afectant a la freqüència i a la intensitat del Niño. Si fos així, òbviament, com que la causa del canvi climàtic global és l'activitat humana i és els gasos d'efecte invernadero que provoquen aquest calentament, doncs indirectament el fenomen del nen també tindria com causa més aviat. Les variacions d'aquest fenomen, la freqüència, la major freqüència i la major intensitat podrien deure's a aquesta causa. No? Però no és un tema ni molt menys aclarit.
Permeti'm una pregunta. Què fa...
Sí, endavant.
Algú d'Igualada estudiant el Niño o el nen al Perú. Com ha estat això?
Jo havia fet la meva tesi doctoral de física, perquè soc físic, en temes de partícules elementals, en temes de física d'altes energies, a la Universitat de Saragossa. I vaig arribar al Perú amb ganes de treballar aquests temes, però em vaig trobar, en aquells temps no hi havia internet, i em vaig trobar que no hi havia ningú que interessés o que pogués, diríem, coincidir, i és clar, són investigacions que no es poden fer soles. I llavors, justament hi havia hagut un episodi del Niño de l'any 72, jo vaig arribar al 74 a viure, i que va tenir un impacte molt fort. I un professor em va dir: Antoni, per què no estudies el fenomen del Niño? I em va deixar uns quants papers, uns quants articles, i des de llavors em vaig reorientar en la meva investigació cap al Niño, en vez d'estudiar temes de física teòrica. I aquí en temps, estudiant el Niño, que ens impacta molt a viure on estem nosaltres, no? Pràcticament és l'epicentre del Niño. La incògnita ara és saber si tindrem o no tindrem aquest gran nen que s'espera, no? Que alguns articles divulgatius de diaris informen. Està venint un gran Niño, no? Jo tinc que dir, així, amb els datos que donen els científics, que les probabilitats de que hi hagi un gran Niño no són, són altes, però no són tan altes. Un 10% de probabilitats de que sigui un nen extraordinari.
Un 10%, eh?
Més aviat un 30 o 40% de probabilitats de que sigui un nen moderat o dèbil, no? I, de fet, la comunitat científica vigila el nen, i ara està justament dient que estem començant els primers estadis del Niño.
Doncs esperarem a veure què fa el nen, mentrestant hem parlat amb aquell que el vigila. Moltes gràcies, senyor Mavres, una abraçada des de Barcelona.
Encantat, molt de gust i moltes gràcies per l'entrevista. Adiós.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio, casa teva.
Avui és 7 del 7. Captes la indirecta? Moritz 7, un sabor bestial.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones, sense les seves veus agudes, els canvis d'humor, les llargues xerrameques.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu, al Teatre Poliorama.
Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Aquest estiu, totes les espècies conviuen a Catalunya Ràdio i TV3.
Ets una altra espècie, però...
Viu experiències noves. Informa't. Descobreix els millors podcasts de la temporada. Celebra els nostres 40.
Acompanya't dels que faran que l'univers es vegi petit al teu costat i et seguiran vagis on vagis.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Amb Catalunya Ràdio, TV3 i Vichy Catalan, obre el cor a l'estiu més especial.
El proper 23 de juliol se celebren les eleccions generals.
Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el teu vot fins al 20 de juliol per correu certificat. És totalment gratuït. 23 de juliol, eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Encara la crisi climàtica i la gestió
preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Regalateatre.cat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
5 minuts i 11:15 de la nit. Marta Montaner, bona nit.
Molt bona nit, Kilian.
Home, avui això no té secrets, si és l'últim programa de la temporada, també sí. És l'últim programa de la Marta Montaner, o espai de la Marta Montaner.
L'últim espai que m'heu regalat vosaltres i després... Bé, mira, deixa'm que
fas
això
cara...
ho deixi pel... Sí, és que et vull fer una sorpresa.
Fas cara de múrria.
Faig cara de trapella.
De trapella.
I les trapelleries sempre van al final de la nit, no al principi.
D'acord.
Per tant, comencem de manera normal.
Sí.
Últim dia de temporada amb la campanya electoral planant per sobre, ara sí de manera oficial. Amb trens que encara no funcionen amb normalitat, ja hi ens hem acostumat, amb una guerra que sembla molt lluny d'acabar-se tal com estan les coses, i havent viscut els dos dies més càlids de la història. Dilluns i dimarts passat es van batre tots els rècords de temperatura global del planeta amb més de 17 graus. I amb un El Niño, o el nen, que no sé com li hem de dir aquí.
Digue-li el nen, entre família.
Li diré el nen, que va traient el nas i que veure com ens acabarà afectant. El panorama estiuenc, per tant, no ens ajuda a ser gaire optimistes, oi que no, Kilian?
No massa.
No massa. I acabar la temporada així, a mi particularment em faria molta llàstima, avui que és a les dents, no? Avui que és un dia especial. I espero que em permetis, Kilian, ja que he pogut fer bastant la meva tot aquest temps, que mai m'has posat un pro.
Del tot. Sí, sí.
Doncs mira, deixaria estar el menú informatiu del dia. No és que no m'agradin els plats que m'heu preparat i m'heu cuinat.
Són els que hi havia, d'altra
banda. Són els que, clar, això és el menú que tocava.
Són
el menú
plats de temporada. De...
Clar, de temporada. Doncs jo penso que haig d'acabar la temporada parlant d'algú altre.
Aviam.
D'algú a qui no li agrada ser el protagonista, mira, d'algú que fa uns 10 mesos em va trucar al meu telèfon, jo pensant, mare meva, m'està trucant a mi, i em va dir, Marta, què et semblaria estripar-nos l'escaleta aquesta temporada? I jo, que vaig dir, sí, tant de seguida, però per dins tremolava com un flam, perquè pensava, qui sóc jo per posar en dubte o valorar el que s'explica a les notícies de Catalunya Ràdio, aquesta tia que no en sap res de la vida. A banda, la proposta implicava compartir micròfon amb l'equip informatiu de l'emissora i els seus professionals. No sé si heu posat mai l'XL, però no acabem de semblar-nos gaire. I implicava també compartir minuts i converses amb el presentador del Catalunya Nit, el presentador històric. La idea em produïa unes sensacions tan bèsties de respecte i responsabilitat que amb prou feines vaig poder dormir els primers dies.
Sí, sap greu, eh?
I de tremolar com un flam, Kilian, de seguida vaig passar a sentir-me com a casa, perquè aquell presentador, sempre vestit de manera impecable, amb americana i corbata planxades, fins i tot els dies de més xafogó, resulta que, mira, investigant, també era fan de l'Ariana Grande,
sí.
Fan de la dansa, dels jocs de paraules, d'inventar-se'n també de tant en tant, i aquella veu que jo sempre havia sentit tants anys a Catalunya Ràdio, de cop i volta ja no era només la veu, sinó que era en Kilian. I només tinc paraules d'agraïment per tu, per tot l'equip d'informatius, per acollir-me tot i ser una impostora vinguda de fora, per les grans lliçons de ràdio que m'emporto després d'haver compartit tants dies plegats i per contagiar-me això sobretot, l'amor que sents per aquest mitjà tan fantàstic que tant t'apassiona i que tant et fa brillar els ulls. Avui més que mai, Kilian, gràcies per tot, gràcies per tant i una abraçada d'aquelles que duren tota la vida.
Deixa'm dir una cosa només, que te l'he dit fora d'antena i crec que s'ha de dir per antena. Ets boníssima. Gràcies, Marta.
A tu, sempre.
Doncs bé, pràcticament 11:45 de la nit. Ara vindrà una estona una mica complicada d'aquest programa, però hem de seguir. Ens espera una altra de les apostes que han fet en aquest tram final que ens ha convençut del tot. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit.
Avui és l'últim didal de la temporada.
L'últim.
Mira que se'ns ha posat bé aquest didal aquí.
Sí?
Se'ns hi ha quedat perfectament
còmode,
acomodat.
Eh?
Molt còmode.
Jo també.
Ens ho hem passat molt bé. Va, doncs fem l'últim.
Vinga. I avui un didal, no podia ser d'una altra manera, dedicat al Kilian.
Ah.
Sí, perquè diuen que som un 70% d'aigua. I amb tu, Kilian, no ens surten els números. Perquè ets un 33% de ràdio, un 33% de passió per la teva feina i un 33% d'espectacle. Ets el rei de la improvisació, no pas la improvisació, eh?
També que ho diguis, això, veus?
I ets un showman nat. Però si en una cosa no improvises, és en la teva vestimenta característica. Sempre vestit amb el vestit jaqueta, no pas tratge ni trajo, que només ho tenim recollit com a ús informal. El triangle entre Igualada, Vilanova i els teus orígens familiars a la Noguera és la causa que ens facis anar una mica de corcoll amb les vocals.
Certament,
eh? Allò
certament.
Que fas que no acaben de...
Que no són ni orientals ni occidentals.
Però
per... O les dues coses alhora,
també.
Vaja.
Però per la teva consciència lingüística i suport a la llengua i al dalt, t'ho perdonem tot.
Gràcies.
Presentador del programa Sense Fronteres, un dels primers a fer informació parlamentària,
sí.
Corresponsal als Estats Units, professor a la universitat i un gran amant de l'hoquei, no pas del hockey.
Això costa molt, d'implicar-ho els mateixos jugadors, diuen hockey, sí.
En definitiva, un professional multidisciplinari, no multidisciplinar. Podem parlar en veu alta o en veu baixa. No és el mateix alçar o aixecar la veu a algú, cridar-li, que alçar o aixecar la veu a favor d'algú, parlar a favor seu.
Mm.
Podem fer córrer la veu, donar veus, portar la veu cantant o escoltar la veu de la consciència. Sigui com sigui, des d'aquí, tots els companys de la ràdio alcem la veu per dir que, Kilian, sempre seràs la nostra veu.
Moltes gràcies. Dos minuts per sobre de 11:15 i arriba fent això que ens deia ara l'Olga, portant vestit jaqueta, ja sentit que no podem dir-li ni trajo, ni traje, ni cap cosa d'aquestes, oi? Amb la seva corbata, per, diguem-ne, anar una mica
està
uniforme.
Està a la teva alçada, ni que sigui amb això, diguéssim.
No, amb totes les altres coses, i amb tecnologia per sota nosaltres, tots nosaltres. Va, això, tecnologia.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Fem-ho bé, això, perquè hem parlat de corbates i no he dit qui era el propietari de la corbata, ja li he conegut la veu, però fem-ho bé. Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Últim espai de la temporada i, de moment, també de la història, després de sis temporades en vuit anys.
Sí, perquè vam començar la temporada 2015-2016, que jo recordo que encara feia servir un BlackBerry.
Imagina't.
I que Facebook tenia 1.500 milions d'usuaris únics. Ara en té el doble. Després vam fer una aturada de dues temporades i des del 2018 hem estat fent aquest espai cada dia, de dilluns a divendres, intentant, doncs bé, hem parlat de tecnopolítica, que és aquella paraula que sempre t'ha agradat tant.
Sí, a mi m'agrada molt aquesta. Sí.
Hem parlat de components, hem intentat donar context del que passa i per què la gent fa servir els serveis que fa servir i quines conseqüències té que els faci servir. Hem parlat d'electrodomèstics, de vehicles elèctrics, energies renovables, hem fet connexions des de fires de tecnologia a Shanghai,
cert.
A Berlín, no sé, hem parlat de quan va sortir el Pokémon Go, hem vist com ha crescut el problema de la ciberseguretat, per altra banda, la preocupació per les dades, per l'abús de les dades personals, supercomputació, hem donat primícies sobre els robatoris de dades, ciberatacs a institucions del país, hem parlat, jo que sé, de com ha arribat la 5G, de la telefonia 5G, de com s'han hackejat perfils de xarxes socials. Hem explicat coses com que ens hem quedat sense números de telèfon de 9 xifres i que s'han hagut d'inventar números de telèfon de 13 xifres no per connectar persones amb el telèfon, sinó per connectar objectes. Hem seguit de primera mà l'espionatge de mòbils amb tecnologies tipus Pegasus. Què més han fet? Hem recollit com la pandèmia va obligar a l'adopció de la tecnologia videotrucades, teleformació, les aplicacions aquelles de rastreig d'infeccions, moltíssimes coses. Hi ha temes que han sigut recurrents, com el capitalisme de vigilància que fan servir les empreses americanes, com els Estats Units, les dades són de les empreses, a la Xina són de l'Estat, i Europa intenta col·locar-se sempre a cavall entre les dues situacions. No sé, hem parlat de moltíssimes coses. No sé, per exemple, fa 3 anys Amazon va comprar Rumba, però encara no l'ha comprat, encara ho han de decidir ara. I aquests dies s'està parlant he parlat dues vegades aquesta setmana, hem parlat d'aquesta xarxa social nova, del Threads, que també és de Meta. Vull dir que hem intentat explicar i aclarir als nostres oients com els afecta la tecnologia més enllà de si compren o no compren un model determinat de mòbil. Jo la veritat és que, Kilian, per a mi ha sigut un honor poder-ho fer amb companyia teva i compartir el micròfon amb tu.
No saps que orfes ens quedarem de les teves explicacions, perquè no sabrem per on anem. Moltes gràcies per tot, Albert.
A vosaltres.
Una abraçada.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Saps que a Vera, per 51 euros, tens fibra i mòbil amb gigas i trucades inacabables?
Deus voler dir il·limitades, no?
No, a Vera, les trucades i els gigas són inacabables, perquè no t'enganyen i diuen les coses pel seu nom.
No és que no s'acabin, és que en tens tants que ni tu ni ningú se'ls podrà acabar.
Truca al 1543 i passa't a Vera, l'operador de veritat.
L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, l'AFPCAT, presenta l'AFPCAT 365.
Un servei d'orientació professional destinat a ajudar-te a descobrir, investigar, decidir i planificar el teu futur professional.
Consulta el web fp.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
I hola, grupers, com estàs?
Bé, Minguella, mira, aquest cap de setmana tanquem temporada al Tot Gira.
Hosti, quins lladres, nen, de pico pardo.
Sí, home, sí.
Aleshores fotreu allò dels himnes, no?
Sí, la gala final amb els tres himnes finalistes i els tres clubs en directe a l'estudi. El Mugaves, Arenys de Munt i Joanenc. Però escolta, també la gran final del nostre concurs, la Rosca, això diumenge. I dissabte la gala del Trofeu Kubala, on triem el millor gol de la temporada.
Vale, o sigui, tot jiji-jaja i res de la port.
No, home, les etapes del Tour, que tindrem alta muntanya, la final de l'Europeu Sub-21, la Fórmula 1 a Silverstone, Wimbledon i Mercato Barça, que sé que t'agrada, Minguella.
I...
Tot Gira, dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Ojo, que el Tot Gira és el programa d'esports més escoltat del cap de setmana, que són fenòmenos.
Doncs ara serà molt escoltat això que ens arriba, perquè està passant una última hora. Quim Balaguer.
Doncs un home i un nen han quedat ferits aquesta nit quan ha descarrilat el vagó d'una atracció de fira a la festa major d'estiu de Sils, a la comarca de la Selva. Els fets han passat tot just fa una hora, cap a 9:15 d'aquesta nit. Els dos afectats viatjaven en un vagó que ha sortit de la via d'una atracció tipus el tren de la bruixa.
Sí.
Les primeres informacions diuen que el menor té lesions de poca importància, mentre que l'adult n'ha patit alguna més important a la zona de les costelles. Tots dos els han traslladat a un centre sanitari per precaució.
I ara hauríem de tenir una mica de precaució perquè arriben ells. Start the clock. Good afternoon. At the tone, time will be real time. Qui parla primer?
Qui parla?
Habitualment dic que els patrullers són aquí.
Ens has de saludar, teòricament.
Sí, en teoria sí, però és l'últim de la temporada.
És que ha arribat el dia, Kilian, ha arribat el dia.
Sí, sí.
El dia.
El dia.
Edició final de La Patrulla.
Ostres.
Finalment els seus...
La Patrulla final.
La Patrulla final. Un espai gentilesa de Kilian Sabrià i les Kilianades.
Molt bé. Escolta'm, ja que és especial,
sí.
Ja li dic que no se n'anés abans.
Sí.
Marta Montanets, aquí encara...
Sí, aquí segueixo amb una mica de por. Amb una mica de por perquè ara mateix tinc la sensació que he pujat al Xambala
Sí, però amb un destí incert. Sí.
I sense aquell acord que et lliga. Ja,
exacte, sense seguretat.
Sí, que és un grup asiàtic, tenia la Marta.
Sí, home, que aquest... sigui aquí, que ho gaudeixi. Sí.
En aquest episodi final de l'espai en què ens hem posat xancletes per gaudir de l'estiu.
Una edició especial que fins i tot té sintonia especial.
Dramàtic, això, no?
Sí, una mica, però bé, estem emotius.
Més que hora dels adeus, en Kilian hem de dir hores del reveure, del fins ara, anem a fer unes copes ara mateix que ens retrobem, que fa dies que no ens hem vist les cares. En fi, el cas és que hem regirat Kilian, com sempre hem anat fent aquesta temporada, la premsa digital, i en les notícies que recullen que el Kilian deixa aquest prestigiós espai informatiu, s'assegura que el locutor de cos present, ara aquí assumirà, estic, sí. Ara, entre cometes, ho diem, assumirà un nou projecte.
Però què vol dir això? Com que no en tenim detalls, Kilian, et volem fer la pregunta. Quin programa faràs ara, Kilian?
El que...
El que em manen. Mira, escolta, en Quilies, en comptes de ser igualadí aquí, és una mica suec, d'Estocolm o de no sé on ha caigut, no ens vol dir res, què hem de fer, Molero?
Doncs suplir aquesta falta evident d'informació, per això avui la patrulla presenta alguns dels projectes que Kilian Cebrià podria fer a partir d'ara.
Per tant, acompanyem escales a baix des d'on estem ara i fem pressió...
Anem al pis de baix.
Anem al
no
pis de baix.
No ens escales a baix. T'acompanyem escales
sí, sí,
a baix.
Sí, pots triar les escales, les que van rectes o les que fan voltes, això ens és igual.
Ui, les de cargol són horribles.
Que sí, Marta.
Gràcies,
sí,
Marta.
Encara ens fotarem de cap, o sigui, anem per les rectes, que més recta on volem anar. Proposta memorable que has de rememorar, que va formar part de la teva vida i que combina amb una de les teves grans passions.
Catalunya Ràdio, sense fronteres.
Me dic Gemma Ferrer Ràfales. Soc ama de casa i soc de Nonàs i una abraçada pel Rafael.
Som de l'Enrafel, som de Mont, faig feina de policia
local. Què és això, Kilian Sabrià?
Sense fronteres, sense fronteres. Buscava aquesta sintonia i no la trobava, eh?
2003, eh?
Sí, sí.
Sense fronteres, amb Kilian Sabrià i Montse Gené, com feia temps que aquest inoblidable Sense Fronteres no l'escoltaves. Què et semblaria rememorar en format radiofònic tradicional, podcast, fent reels d'Instagram, el que tu vulguis. Què et sembla, Marta? 48 viatges anuals, rotllo New York Times, 48 llocs per veure.
Sí.
Perquè són 48 setmanes l'any i 4 te les deixem de vacances.
Gràcies.
I vas a veure els indrets més icònics del món on trobem una petjada catalana.
A on haig de firmar?
Sí?
Però acceptes un més un o, Kilian?
Sempre estàs convidada, ja ho saps.
Moltes gràcies.
Ah, però això és molt conservador, perquè hem de tenir idees creatives per exprimir la creativitat, precisament, de Kilian Cebrià. Kilian, aquest estiu Televisió Espanyola recuperarà un programa clàssic de l'estiu i creiem que tu hi tindries alguna cosa a dir. El programa de l'Abuelo i el Niño, l'espai on es barrejava calor, jocs, competició aferrissada entre pobles per ser el millor en proves com aquesta.
Son las caídas y los chapuzones, los troncos locos.
Los troncos locos, Kilian, eh? L'havies de mirar de no relliscar com a la vida. I també hi havia les vaquetes, que ara no tornaran perquè, oh, s'han adonat que existeix allò del respecte als animals. Veus? Quina curiositat. De manera que volem saber si estàs preparat per aquest projecte i et demanem que repeteixis la frase. I ara los concursantes de Minglanilla subiran a los troncos locos.
I ara els concursants de Minglaneta pujaran a les fustotes rodones una mica esbojarrades.
Molt bé, ho acceptarem, ho acceptarem.
Estàs sobradament preparat.
Efectivament.
Per substituir aquí...
el senyor Ramon García.
Escolta, doncs mira.
Aviam, Marta, aquest què?
No, jo fa dos minuts que no tinc res del que està passant.
O sigui, okay. El no Xambalaya...
Clar, jo em vaig quedar amb el Xambala. Els trucos locos aquests del Ramon García em queden una mica més lluny.
Doncs escolta, Marta, Kilian, Sergi, i un concurs informatiu. Ah. Rotllo...
Hey.
O sigui que el que et proposem... Espera, que t'agrada.
Buah.
És que fa un posat amb... Molt, es fa un posat amb el cap.
És que hi ha poques sintonies com aquesta, eh?
És bona,
saps el que pots fer amb aquesta, que vas pujant, la sintonia sempre té força.
Mireu.
Total, pasta gansa, Mikimoto, per què no ho transformes en una juguesca radiofònica on li demanes a la penya si se sap les notícies?
Quants canals privats pots sintonitzar des de Barcelona a Madrid, pasta gansa?
Em penso que són tres.
Tres.
Veus? Hi veus o no?
Sí, sí, i tant. Marta?
Tercera pregunta.
A veure.
Si me la sé. 50 pessetes en joc.
50 pessetes en joc. Què et sembla, Marta?
A mi em sembla que això... què és? 3 euros? No, no?
No, no.
No, no són 3 euros. 3 cèntims d'euros.
Pasta gansa una mica actualitzada.
Actualitzada, sí, per això et dic. També fem uns Instagrams, Reels, el que vulguis. Exemples com aquests que hauríem de superar i per això és per això que aquesta humil patrulla et proposa posar-te a la teva disposició. Et fem de guionistes, et preparem tot perquè ens ho paguis amb preu mòdic, no amb pessetes.
No amb pessetes.
Amb veurets.
Em costaria trobar pessetes, però ho faríem, eh?
Va, com el que cobrem per aquest espai. Bé,
tot sigui dit de refilada,
sí, i un dramàtic. Sí, sí. I el Kilian com a actor, perquè ell és igual a dir.
Ho farà bé, eh?
Ell és de la Catalunya interior, aquella que té força i energia. Una ciutat que mereix ser localització d'una telenovela de TV3. Que el Kilian té la imatge de català average, un ciutadà comú, un Antonio en potència, és la pregunta que ens fem.
Em falta el bigoti, però vaja.
Però bé, estigués atent al que deia l'insigne Antonio, marit de la soferta Rosa de Poblenou.
He pencat tota la vida com un burro, això he fet. El que s'ho munta bé és el teu germà, el petit, Xavier. Tarambana sense ofici ni benefici.
Doncs la prova és... Pots repetir la frase que ha dit l'Antonio, Kilian?
He pencat tota la vida com un burro. Això he fet. El que s'ho munta bé és el teu germà petit, en Xavier Vilà.
Ara.
Aquí m'he equivocat,
Home, escolta, que no t'ho
acaba. El Xavier,
que és un tarambana sense ofici ni benefici.
Prova superada.
Bravo. Jo et pitjava, ara mateix.
Ens faltaria el nom de la telenovela igualadina, però això...
Sí, això... Marta, algun nom?
Marta, no sé, és difícil aquesta, eh?
M'hauríeu de deixar pensar una mica.
Sí, clar, és que...
Sí, el ràdio no tenim temps de pensar.
Així en fred és una mica complicat,
sí, passions de... i un nom d'un carrer de...
Perquè Igualada. La patrulla no es podria dir, no?
Mira, jo la patrulla m'ho quedaria, eh?
I Igualada sense fronteres, fent un matxembrat d'una cosa i l'altra.
Tot és possible.
Bé, Kilian... Gràcies per allotjar aquesta patrulla que durant totes aquestes setmanes ha intentat només posar aquí una mica de confusió al Catalunya.
Mira, us diré una cosa. Quan el Xavi sempre anava dient baixa baix, o et toca baixar baix, o baixa les escales, jo pensava, les hauria de baixar per dir que conservin sobretot la patrulla, perquè ha estat un dels grans encerts d'aquesta temporada, amics. Moltes gràcies.
Gràcies, Kilian Sabrià. Moltes gràcies.
Marta, gràcies per ser convidada sempre a tot el que fem, les bogeries incloses.
A vosaltres, gràcies per les bogeries. Són necessàries en aquesta vida.
Un petonet.
Gràcies,
un
petó. Kilian.
Bé, doncs seguirem, perquè hem de seguir, i poc després de les 10 del vespre hem de dir que ha començat el festival d'estiu més veterà de Catalunya. És el de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Ho fa a ritme de la banda nord-americana dels Pink Martini, que ara, en principi, hauríem de començar a sentir. Espero que... Exacte, que estigui per aquí. Fèlix Martín!
Hola, Kilian, bona nit.
Bona nit.
Segurament sentiu de fons Chyna Forbes, la solista dels Pink Martini.
Sí.
Melodies com aquesta fan que un concert així, en una xafogosa nit d'estiu, a prop del mar, sempre vinguin de gust. Els Pink Martini són habituals als festivals de la Costa Brava i aquest any, aquest de Sant Feliu, és l'únic concert que fan a Catalunya. Un dels escenaris per on desfilaran fins al dia 20 d'agost més d'una quarantena d'artistes. I n'hi ha per a tots els gustos. Ben Harper, Wilco, Crystal Fighters, Ludovico Einaudi o Jorge Drexler. Ja han venut 30.000 entrades anticipades. I tot fa preveure que superaran el rècord de 50.000 de l'estiu passat. Aquesta, recordem-ho, és la 61a edició del Festival de la Porta Ferrada. Sadness, oh why did it have to end? I wish we could still pretend you're near.
Bé, una de les músiques d'avui, que pràcticament tanquen el programa, tot i que van passant coses per aquí que probablement no hauria de descriure jo, en tot cas algú descriurà quan convingui. Estem també davant de la tercera jornada del Festival Cruïlla. I en teoria aquí, a banda de la música que ens va arribant ja, hi ha d'haver el Marc Ruiz. Aviam, creuem els dits i saludem el Marc. Hi ets, eh?
Sí, sí, i tant.
Ets el protagonista, bé, un d'ells. L'altre protagonista, el que està sobre l'escenari, qui és?
Doncs mira, a veure, avui els protagonistes en realitat són les guitarres, que tenen molt de pes, des del hardcore de The Offspring o el punk de la Simple Impulse.
Doncs amb el punk ens hem quedat. Marc, s'ha tallat això. Bé, doncs ens havíem quedat amb el punk i no hem pogut acabar de rematar la jugada perquè em penso que la tècnica no li ha fet una bona assistència al Marc Ruiz. Aguantem un momentet això, escoltant la música que ens arriba des del Cruïlla, no fos cas que aconseguíssim recuperar aquesta connexió amb el Marc. Marc?
No.
Sí? La cosa està així, que és d'aquelles vegades en què el delay, que és el retard entre el que nosaltres li diem i el que li arriba amb ell, fa impossible qualsevol conversa. Perquè ara li deu arribar el meu no de fa una estona. I ara em dirà ell que sí, jo li tornaré a dir que no, i no avançarem. I potser 21 anys després és el moment de dir, deixem-ho estar aquí, hem agafat l'experiència que contra el delay no hi ha qui el guanyi. I per tant, deixem que la música que no té delay soni una mica. I ara és quan haig de dir allò de... Hi ha hagut una invasió de camp, o d'estudi, diguem-ne, perquè ha començat a entrar aquí a l'estudi moltíssima gent, ja hi entra gent per llegir, ja hi entra gent per col·laborar en el programa, però tanta gent de cop diria que això podria ser interpretat com un cert cop d'estat. No sé qui és el portaveu d'aquest grup.
Ara, Kilian, és Marta que Viana. Aquests últims 10 minuts normalment són aquells últims minuts que sempre fem de cultura. Avui no hem parlat de teatre, jo no et porto tres raons per anar al teatre, però sí que et porto tres cançons. De fet, les portem tots els membres de l'equip del Catalunya Nit.
Magnífic.
I comencem per aquesta, perquè jo diria que és el teu grup preferit, i aquesta va per tu.
Poseu difícil, perquè jo sóc el primer que tinc escrit com a llei divina que no es pot trepitjar els Beatles, però clar, suposo que em voleu posar més i per tant jo mateix assumeixo el pecat original de trepitjar els Beatles per permetre una segona cançó, Omar.
Una segona cançó del rei dels micròfons a la reina del rock, Tina Turner, amb The Best.
Doncs igual que abans, qui accepta el repte d'haver d'acceptar, diguem-ne, la mala lluna de la Tina Turner, si la tallem, seré jo, per tant, ja ho he fet. Tercera cançó, Carme.
Soc la Carme, primer de tot m'has d'agafar la mà.
Te l'agafo.
Cada vegada que tornava d'un vox pop, que és allò que faig d'anar a demanar a la gent coses pel carrer, amb les mans congelades a l'hivern m'agafaves les mans, te'n recordes?
Sí, ara no les tens congelades.
Doncs jo ara no, et vull transmetre tota l'energia de tota aquesta gent, tota la sort del món, i... Final d'etapa, nova etapa. Llença't. Llença't, que el sant és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de matallar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Doncs bé. Queden 6 minuts per tancar-ho, això. En aprofitarem alguns, si em deixeu. No és el que m'agrada fer, ni és el més habitual, però parlarem una mica no de mi, sinó de nosaltres, si m'ho permeteu. Per tant, la veritat és que costa molt dir adéu a qui t'estimes. Quasi tant com dir hola. L'any 1986 vaig arribar a estar 3 cops davant de la porta de Catalunya Ràdio. I tot i la inconsciència de la joventut que la tenia, no em vaig atrevir a entrar. 3 vegades vaig ser-hi i 3 vegades vaig girar cua. Per sort, un any després sí que vaig trobar forces i contracte, per entrar al que era per mi un somni, la Ràdio Nacional de Catalunya. 36 anys després segueixo somiant cada dia, cada dia. Ha estat un luxe poder viure en un somni, dins d'un somni. I ja em fa 21, que el somni ha agafat aquesta forma, un informatiu que ha estat una revolució cada dia, avui també. Aquesta, a més, del tot incontrolada, perquè hi ha hagut un moment que hi ha hagut fins i tot un cop d'estat, com heu assistit en primera persona. Primer ha estat el Catalunya Vespre, ara, aquests últims temps, el Catalunya Nit. Els que em coneixen saben que no m'agraden gens els separadors. Gens. Els odio, oi, Lluís Àngel? Aquells, especialment aquells que diuen edita i presenta Kilian Sabrià. Perquè això no ha anat mai de jo. Ha anat de nosaltres. Sempre de nosaltres. Us confesso que cada vegada que sentia aquesta falca, això d'edita i presenta, pensava que en realitat qui edita i qui presenta era la Carme Montero, o la Marta Viana, o el Rafael de Ribot, o l'Alba Barbosa, la Montse Pujol, el Marc Ruiz, l'Òscar Callao, el Vicent Mifsud, el Domènec Sobirà, la Maria Alba Gilabert, el Toni Arbonès, la Montse Gomelles, el Sergi Roca, el Gonçal Calvo, la Núria Paraire, la Maria Costa, l'Oriol Pujador, Josep Maria Torrent, el Martí Ferrero, la Victòria Vilaplana, l'Olga Clapés, els de la Dalt, la Teresa Sales, el Quim Olivares, el Quim Balaguer, el Marc Jurado, el Jordi Barranca, la Glòria Marín, en Jordi Tenes, la Mireia Ballarín, la Maria Prieto, l'Agnès Forcades, l'Ingrid Pallàs, que són les de la Dalt, la Marina Bou, la Leire Ortigosa, el Jordi Dotres, en Brufau, en Prunera, l'Ester, tantes cares que veig per aquí i que s'han anat afegint a aquest moment una mica complicat. Avui, jo que no en faig mai, perquè és una altra cosa que la gent sempre m'ha criticat, que no faig crèdits, avui n'he fet els més merescuts de la història, segurament. I hauria de seguir, però som 21 anys, 21, i som molta gent, José Antonio, som molta gent, i no me'n voldria deixar cap. Sabeu que hi ha un carinyo especial per tots ells, per la Quadreny, el Gerard, el Martí, la Laia, el Joan, la Clèries, el Salva, i ho saben, els hi he dit moltes vegades, i ho saben que me'ls estimo. Deixeu-me afegir només els que m'han patit més aquest any, aquest últim any. El Sergi Molero, el Xavier Vilà, el Ricard Garcia, l'Eli Sort, la Maria Diumaró, l'Omar Barón, la Vanessa Carrión, el Lluís Àngel Alonso, el Sant Macet, el Sant Maceda, sempre, o sigui, em passa que m'equivoco i m'enganxo amb el seu nom, Sam, gràcies, la Marta Montaner, l'Albert Cuesta. Aquest ha estat sempre un programa d'equip, amb tots vosaltres, i també amb vosaltres, i ara estic parlant amb vosaltres, els oients. Hem fet ràdio junts. Jo només he estat l'encarregat de passar la pilota, i si pot ser ràpida, millor, molt ràpida. El joc l'han fet ells, tots els que estan aquí al meu voltant. Tot el que us hem explicat en aquests 21 anys han estat ells, els que us ho han explicat molts cops a mi mateix, perquè jo era el primer que desconeixia coses que ells m'explicaven. Per tant, posar punt final a això, aquest joc d'equip, estar amb vosaltres, vosaltres, companys, i vosaltres, oients, vivint les notícies de cada dia, junts, em costa i em costarà.
El meu país és tan petit.
Sapigueu, però, que aquí quedarà gent molt potent, que sap el que és Catalunya Ràdio, el que és una emissora pública, el que és explicar Catalunya i cuidar-la, el que és mimar la llengua i la cultura, el que és mirar el món amb els vostres ulls, els ulls dels catalans. Aquesta és la meva Catalunya Ràdio, de la que espero seguir servint, des de la que espero seguir servint a un país petit, però molt gran alhora. I com diuen que un no es pot quedar sense reptes, que sempre es vol tenir-ne per complir, de sempre, els que em coneixen saben que m'hauria agradat fer ràdio amb música en directe. Ho sabeu. Tenir una orquestra al meu costat i parlar mentre nosaltres anem dient les notícies, ells anar tocant, sobretot corda, molta corda. No descarto intentar-ho. Mentrestant, som periodistes. Un titular per tancar aquests 21 anys. He estat molt feliç. Us trobaré a faltar. Gilman.